Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Taulí preveu un augment dels diagnòstics de càncer aquest any i en un estat més avançat arran de la pandèmia. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Durant la primera onada, molts pacients amb símptomes van esquivar l'hospital per por al virus. Ara les conseqüències podrien ser nefastes, com ha apuntat la cap d'Oncologia Mèdica, Miquel Àngel Seguí.
Tot i que és molt difícil, perquè ben bé no sabem a qui no han diagnosticat, podem pensar que determinats tumors greus, com el càncer de pulmó, el càncer de pàncreas, són un dels més que més estan en aquesta situació, però el no va fer, per exemple, el cribatge de càncer de mama, tindran tumors molt precoços que no els veurem fins d'aquí uns mesos, i és molt difícil per veure, no? Però en tota probabilitat això implicarà un 10 i un 15% d'augment de mortalitat per càncer en els propers anys.
Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer, el Taulí també ha donat a conèixer que començarà a fer sessions de quimioteràpia a domicili.
El confinament municipal passarà a ser comarcal a partir de dilluns.
És la principal novetat anunciada avui sobre les restriccions vigents des de fa un mes. Així mateix, els bars i restaurants podran obrir una hora més als matins i als migdies, i les llibreries podran obrir els caps de setmana com els equipaments culturals. La relaxació de les mesures arriba com a resposta a la davallada d'ingressats a les UCI catalanes.
En esports, el Sabadell ha tornat avui a la feina per preparar l'enfrontament d'aquest diumenge contra les Palmes.
Antonio Hidalgo recuperarà el carriler esquerrà Pierre Cornut, sancionat contra el Logoñés. El partit, que arrencarà a 8:45 del vespre, estarà dirigit per Javier Iglesias Villanueva. Amb ell, el Sabadell mai ha guanyat ni ha marcat en els 3 precedents donats.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte als últims dies i s'han situat dins els índexs normals de l'època de l'any que estem. Es mantindran així o hi haurà més canvis? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara els núvols continuen abundants arreu del territori, núvols alts i mitjans, però també núvols baixos avui a la zona del litoral. Al matí eren força compactes, força espessos, sobretot als dos extrems del sector, amb algun banc de boira, i esperem que de cara a aquestes properes hores tornin a guanyar terreny en aquests sectors del territori. Temperatures màximes més baixes a molts sectors del país, sobretot a la zona del litoral. A Ponent s'han mantingut bastant semblants a les d'ahir al centre de la jornada, i avui en conjunt al centre del dia s'han situat entre els 15 i els 20 graus. Els valors més baixos els trobem arran de mar. De cara a demà esperem un dia també amb núvols baixos abundants al litoral, a punts del prelitoral, sobretot fins a mig matí novament a partir de la tarda. També el matí més compactes als dos extrems del sector, amb algun banc de boira, i a la resta estones d'ambient assolellat, però amb la presència d'alguns núvols alts i mitjans, que sobretot seran més abundants fins a mig matí. La temperatura serà bastant semblant a la d'avui dijous. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora al conjunt de la xarxa viària catalana. No trobem problemes a les vies més properes a Sabadell. Els diagnòstics de càncers han caigut un 24% a l'Hospital de Sabadell durant la pandèmia. Ara bé, no són bones notícies, perquè això vol dir que els diagnòstics aniran més tard, quan la malaltia ja estigui més desenvolupada. El director del Servei d'Oncologia Mèdica del Taulí, Miquel Àngel Seguí, n'ha apuntat les causes en una entrevista al programa El Cafè. D'una banda, perquè durant la pandèmia el virus ha monopolitzat bona part dels recursos sanitaris, i de l'altra, perquè la gent ha deixat d'anar als hospitals per por als contagis. Les conseqüències de tot plegat seran greus.
Sí, sobretot pel que fa a l'evolució que poden tenir els càncers amb un diagnòstic tardà. Segons Miquel Àngel Seguí, la mortalitat per aquesta malaltia pot augmentar fins a un 15% els pròxims anys. Per això, Seguí recomana que no deixem d'anar a l'hospital si tenim símptomes d'alguna malaltia.
El missatge és que davant de qualsevol símptoma que en diem d'alarma, pues consulti amb el seu metge, i que farem tot el possible des de l'hospital per atendre els casos el més ràpidament possible. Quins símptomes s'han de l'emar? Clar, estem parlant de moltes malalties i de molts símptomes diferents, no? Però, evidentment, símptomes importants com és una tos contínua, com és una pèrdua de pes no explicada, tot aquest tipus de molèsties necessiten una consulta preferent, urgent, amb el seu metge.
Unes dades que hem conegut avui és que es commemora el Dia Mundial del Càncer, que no tot són males notícies, ja que el Parc Taulí també ha anunciat que posa en marxa un dispositiu perquè els pacients oncològics puguin rebre la quimioteràpia a casa. A seguir, ha assenyalat que amb aquest servei es millorarà la qualitat de vida dels pacients i també dels seus cuidadors.
Els tractaments que implica venir a l'hospital, esperar-se, entrar a la sala de tractament, punxar-se i fer el tractament i marxar, tot el que això implica de venir, esperar i tal, que són hores d'hospital i, a més, evidentment, amb la situació de pandèmia, implica sales d'espera i tot això, implica que això ho poden fer al domicili, que el tractament durarà el mateix, però que s'evitarà tot l'altre component de venir a l'hospital, d'esperar-se.
El dispositiu estarà habilitat el mes de març i s'hi podran acollir els pacients de menys risc i que tinguin tractaments de menys d'una hora de durada. Es calcula que pot fer entre el 12 i el 14% del total dels malalts de càncer de l'hospital. Quan estigui en marxa, es podran fer 180 sessions de quimioteràpia cada mes.
Canvis en les restriccions per la Covid-19 a partir de dilluns que ve. El confinament serà comarcal i els bars i restaurants amplien en una hora els seus horaris. Alhora, les llibreries passen a ser establiments essencials i poden obrir també els caps de setmana, mentre que els gimnasos reobriran el 30% de l'aforament. Les mesures s'allargaran durant 15 dies.
Aquestes són les principals modificacions que entren en vigor el dia 8 de febrer, però també es mantenen algunes de les mesures actuals, com que els comerços no essencials continuaran sense poder obrir els caps de setmana, mentre que les trobades socials continuen limitades a 6 persones de dues bombolles de convivència diferents com a màxim. El secretari de General de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que, malgrat que la situació ha començat a millorar, l'escenari i encara no és propici per dissenyar un pla de reobertura.
Avui és la primera vegada que registrem un descens significatiu del número de pacients a les UCI. En aquestes circumstàncies no ens podem plantejar un pla d'obertura o un pla de desescalada, com li vulgui dir. No estem en un moment propici per relaxar, per introduir mesures que augmentin de manera significativa la mobilitat social, com bé ho feia aquest pla d'obertura.
De fet, a Sabadell el risc de rebrot i la velocitat de transmissió han tornat a pujar lleugerament aquest dijous fins als 524 punts i al 0,92 respectivament. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha tornat a reduir-se fins als 562 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa al ritme de contagis, en les últimes 24 hores se n'han comptabilitzat 66, de manera que la xifra global de positius des de l'inici del març s'enfila fins als 14.280 punts. En canvi, les defuncions es mantenen a les d'ahir, concretament 496, sense cap mort notificada en les últimes 24 hores. Pel que fa a la vacunació, a Sabadell ja hi ha 6.615 persones vacunades, amb les quals 1.841 ja haurien completat el procés d'immunització amb la segona dosi.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Ja hi ha conclusions sobre quin impacte té l'aeroport de Sabadell en els municipis del seu entorn. Segons l'estudi realitzat per l'Institut Cerdà, encarregat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, l'equipament aporta com a principals beneficis la creació de llocs de treball, 450 directes i 26 indirectes, la formació i el fet que esdevingui un pol d'atracció per a empreses. A més, també tindria un valor cultural i històric. No obstant això, tots els municipis de l'entorn, excepte Sabadell, consideren aquests valors insuficients.
Les poblacions consideren que només reben els impactes negatius de tenir una infraestructura d'aquest tipus a prop de casa. Per reduir aquesta sensació, l'informe fa diferents propostes. D'una banda, explicar als veïns com es pot beneficiar de comptar amb les instal·lacions. D'altra, crear nous serveis vinculats a l'aeroport que puguin treure'n tot el potencial, com centres logístics de distribució o escoles especialitzades. Així mateix, es vol treballar perquè l'aeroport estigui més integrat amb l'entorn i no quedi com un equipament aïllat com és actualment. El grup de treball de l'aeroport, integrat per representants de les diferents administracions, associacions veïnals i empreses vinculades a les instal·lacions, s'ha compromès a analitzar aquestes propostes i seguir treballant per reduir els perjudicis que suposa el servei.
Moment d'obrir pàgina política amb el repàs a les propostes de la campanya electoral.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Carrizosa retreu al PSOE que vulgui interferir en les eleccions amb un CIS extraordinari manipulat. Així ho ha explicat en declaracions a la premsa.
Les ha quitado hierro la vicepresidenta Calvo y los ha justificado sorprendentemente, porque estamos en campaña. Como si en campaña fuera lícito mentir y ocultar las verdaderas intenciones. Para la vicepresidenta Calvo, ¿cómo es posible que esté justificando estas negativas a los pactos entre ella y Aragonés y a la vez diga que abre la puerta a estos pactos y que claro, claro, es que estamos en campaña y en campaña se dicen cosas que no son verdad? Pues nosotros queremos denunciar esta hipocresía del Partido Socialista.
El candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha criticat els resultats que projecta el CIS i que donen al seu partit una intenció de vot del 7,9%. Carrizosa ha recordat que l'any 2017 ja preveia que Ciutadans obtingués la meitat dels vots que finalment va aconseguir. El cap de cartell no només ha carregat contra els resultats, sinó que també sobre com són aquests sondejos i com s'han fet i han aparegut de forma absolutament anòmala. A poc més d'una setmana dels comicis, Carrizosa també s'ha referit al fet que la vicepresidenta Carmen Calvo hagi relativitzat els vetos creuats entre PSC i Esquerra. Ha criticat que els socialistes estan enganyant els votants i que, ara com ara, ja tenen el pacte del tripartit tancat. El líder del partit taronja també ha fet bandera per la lluita contra la corrupció de Ciutadans i ha proposat al Parlament que aprovi una llei de protecció que alertin de les irregularitats. En aquesta línia ha demanat al PP que col·labori amb la justícia.
Esas encuestas que se han sacado ahora de la manga y que se han sacado como de forma absolutamente anómala y nunca jamás un gobierno de España había sacado sondeos durante la campaña de estas características interfiriendo en la formación de la voluntad popular, porque esa es la última voluntad, no le quepa a usted duda, de publicar estas encuestas en estos tiempos. Es la voluntad de reforzar a un determinado candidato, al candidato del gobierno, un intento, si se me permite, desesperado, porque yo estoy convencido de que los catalanes no se van a dejar influenciar. Nosotros pedimos y exigimos al Partido Popular que sus nuevos dirigentes no se desentiendan, como si aquello fuera una época pasada, den las explicaciones, colaboren con la justicia y contribuyan a limpiar nuestra vida pública.
Durant la seva visita al Palau de la capital catalana, Carrizosa ha estat acompanyat del vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín, la secretària general Marina Bravo i la líder de l'Ajuntament de Barcelona, María Luz Guilarte.
El número 26 del PDeCAT a la llista de Barcelona, el sabadellenc Carles Rossinyol, diu que per ser lliures i crítics cal apostar per l'educació.
Qualsevol societat que vulgui tenir realment uns ciutadans crítics i lliures ha d'apostar per l'educació dels seus fills i filles. Això creiem que és un tema fonamental. I, a més, nosaltres, com a país, tenim una característica molt gran contra els països que tenen, la seva llengua pròpia, i això és un actiu que nosaltres creiem que defineix els elements definidors de Catalunya i dels catalans, que és la nostra llengua. I això, en termes d'educació, es concreta amb la immersió lingüística. I bé, en aquests moments nosaltres creiem que aquesta immersió lingüística està en perill.
Un perill que prové del desig d'acabar amb el model, segons Rossinyol, per part de Vox, el PP i Ciutadans.
Aquest últim presenta una proposta lingüística basada en tres idiomes, però el demòcrata sabadellenc creu que la idea, en realitat, vol dissoldre la immersió.
No la fan tant per apostar per aquest trilingüisme i que, al final, les persones, quan més idiomes coneguem, molt millor, això és indubtable, però jo crec que aquesta aposta ells la fan no tant per aconseguir aquest model trilingüe, sinó per dissoldre tant com puguin el tema de la immersió lingüística. O sigui, jo crec que aquest és un dels temes clau. Això. O sigui, el fet d'introduir en l'ensenyament quantes més llengües millor, això ens sembla que tots hi estem d'acord.
Rossinyol creu que també es podria tenir en compte les llengües de les persones migrades per revertir en un enriquiment de l'escolarització i així guanyar una fortalesa al sistema educatiu. El PDeCAT defensa l'actual model de l'escola catalana integrat per l'escola pública i l'escola privada concertada, amb dues, però, de qualitat.
L'escola concertada també, al nostre parer, és un d'aquells elements definidors i estructurals de la nostra societat, entre altres coses perquè creiem que ha d'haver-hi una escola pública de qualitat, sobretot, això és la garantia de que tothom té dret a una escola de qualitat, una formació potent, però també hi ha d'haver-hi aquella possibilitat de, per temes ideològics, per temes de qualsevol tipus, que ho poden aportar a l'escola concertada, que pot aportar a l'escola concertada. I, per tant, nosaltres defensem aquest model integrador de les dues escoles.
El partit proposa augmentar la despesa en educació amb una xifra total corresponent a l'1% del PIB de Catalunya. Oferir oportunitats educatives per tothom, tenint especialment en compte els centres de màxima complexitat i potenciar l'etapa dels 0 als 3 anys establint ajuts econòmics de 500 euros a les llars d'infants d'iniciativa social, entre d'altres.
Esquerra Republicana es compromet a transformar la Nacional 150 en una avinguda metropolitana del Vallès Sud, al seu pas per Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac. Així ho ha apuntat avui el número 17 de la candidatura dels Republicans al 14F, l'exalcalde sabadellenc Juli Fernández.
Per Fernández, ara és més important que mai pacificar aquesta via, sobretot tenint en compte els reptes sobre la taula de cara al futur.
Estem en un context de combat climàtic, en un context d'emergència climàtica, i la proximitat dels nostres veïns i veïnes en vies d'alta capacitat, com és la Nacional 150, no és ni el millor per la seva salut, ni és el millor model per combatre aquesta situació d'emergència climàtica.
L'exalcalde de Sabadell assenyala que la configuració de la Nacional 150 tenia sentit quan tenia, a banda i banda, diferents indústries. Ara, però, la realitat és una altra.
Ja no és una via d'alta capacitat a l'ús i que, per tant, tenim la capacitat de poder-la transformar. I creiem que hem de fer una intervenció que ens permeti que la vida dels nostres veïns i veïnes millori en tot el tram recorregut, doncs, Cerdanyola, Ripollet, Montcada. Creiem que és essencial que aquesta intervenció sigui un projecte que el tinguem a sobre la taula i que l'executem, perquè estar al costat de la gent també és això, és transformar els seus entorns.
Fernández considera necessària la complicitat dels alcaldes de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. No obstant això, assegura com a punt de partida i el compromís d'Esquerra és fer realitat aquest projecte i és ben ferm.
Per nosaltres és una prioritat i que esperem que sigui una realitat el més aviat possible i que farem tot el possible perquè passi quan abans millor. I per tant, si molts, si gairebé tots estem d'acord en que és una prioritat, segur que passarà abans. Per tant, jo el que us puc dir és que el compromís d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquestes ciutats, el compromís d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament de Catalunya, és treballar per sumar amb tothom que vol que passi, i si som tots, millor, per tal de que els veïns i veïnes, doncs, ho tinguin el més aviat possible al seu abast i, per tant, de que les nostres ciutats es transformin el més aviat possible.
Amb aquest projecte, des d'Esquerra, confien acabar amb la cicatriu que suposa aquesta via per a les ciutats que travessa.
El Partit dels Socialistes es compromet a construir la residència del Sud si arriba al govern català després dels comicis del 14 de febrer.
Així ho ha assegurat avui des del terreny previst per a les instal·lacions des del 2006 al número 9 de les llistes, el sabadellenc Pol Gibert.
El compromís aquest hi era, recordem, amb l'època del tripartit, que va arribar a tenir la partida pressupostària per fer-se realitat, i amb la pèrdua del govern, evidentment, no va poder tirar endavant, i a partir d'aquí, doncs, no hem vist cap avanç més en aquest sentit, no? I el PSC té una aposta ferma per residències, evidentment, a Sabadell i altres punts del territori, no? És una aposta que hem decidit també que serà un motiu de campanya important, i creiem que la pandèmia encara reforça més aquest discurs. Fan falta residències públiques de qualitat, que siguin adaptades als moments també que estem vivint. Hem vist també moltes residències que no han pogut fer front a aquesta situació de pandèmia perquè per dimensions, per antiguitat, no han pogut fer-ho.
Gibert també proposa que la residència porti el nom de Diego Granero, un dels líders veïnals que la van reclamar durant dues dècades i que ha mort recentment. D'altra banda, el fins ara diputat també ha demanat a la resta de partits la presència a la ciutat que arribin a un triple compromís en cas d'arribar a la Generalitat, sigui com sigui, amb un govern o a l'oposició, que s'obri immediatament el consultori de Poblenou, que no es retalli ni un pediatre més dels centres d'atenció primària i que retorni l'oncologia pediàtrica al Parc Taulí.
En Comú Podem desplega les seves polítiques ecològiques a Can Deu.
A Carles Rodríguez, vicepresident del Consell Comarcal, ha enumerat alguns projectes vallesans en aquesta matèria i ha demanat el suport de la Generalitat per executar-los, com el Pla Supramunicipal de l'Aire, la pacificació de la Nacional 150 o una via verda a de Collserola a Sant Llorenç. Per la seva banda, el diputat Joan Mena ha demanat abordar el projecte del quart cinturó.
Nosaltres hem exigit que s'aturi l'execució del quart cinturó perquè pensem que és una infraestructura que no està pensada en clau del que necessita no ja Sabadell ni tampoc el Vallès Occidental, sinó Catalunya, en polítiques de mobilitat del segle XXI. És una infraestructura defensada pel govern de Convergència i ara de Junts per Catalunya. Per tant, exigim també a Junts per Catalunya que es desmarqui, que digui que aquesta és una infraestructura que no està resolent els problemes de mobilitat, i per tant el que plantegem des d'en Comú Podem són, com deia abans alternatives ferroviàries importants.
En aquest sentit, demanen crear l'estació de Renfe de Can Llong i allargar els ferrocarrils fins a Castellar del Vallès.
La CUP repta Junts per Catalunya i Esquerra Republicana a establir una renda bàsica universal per lluitar contra l'extrema pobresa. La número 3 de la candidatura per Barcelona, Eulàlia Reguant, ha explicat que beneficiaria molta gent.
És un ingrés que rebria el total de la població que resideix al territori i es finançaria a través d'una reforma fiscal en la qual més del 80% de la població catalana en resultaria beneficiada.
Quan... La CUP preveu finançar-ho amb la reforma fiscal que impliqui més gravàmens del 20% amb més ingressos. Reguant també ha denunciat que amb el sistema actual d'ajudes l'executiu està sometent a la gent a les 12 proves d'Astèrix i Obèlix.
La número 37 a la llista del PP per Barcelona, Cuca Santos, diu al programa El Cafè de la Ràdio que esperen doblar o triplicar els seus escons actuals.
Superar los 4 escaños que tenemos ahora, eso está, yo creo que va a ser así, incluso que los podremos doblar y esperemos que triplicar. Dependerá también, como yo digo, de todo el tema de la abstención que haya, de la participación, porque luego es todo un juego de porcentajes. Ya sabemos que según los porcentajes de participación puedes o quedarte sin representación o conseguir 10 escaños más.
Santos assegura que el tema Bárcenas no afectarà el votant del partit.
El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, promet investir Pere Aragonès si Esquerra guanya el 14F.
Ara bé, ha posat com a condició que els republicans tinguin un full de ruta clarament independentista. Són declaracions a RAC1.
Si el programa de govern que ens planteja Esquerra Republicana s'assembla com un ou o una castanya al vostre programa electoral, vostè entendrà que per coherència, com que això crec que no passarà, nosaltres hem de treballar perquè qui lideri el moviment independentista al Parlament de Catalunya amb una clara diferència, evidentment no s'ha de tenir el suport de l'altre, i al revés també, entenc.
I el candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, apel·la als votants del PP que estan farts de la corrupció del partit. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Yo quiero apelar a los votantes del Partido Popular que deben estar cansados de ver tanta corrupción en su partido y decirles que no están solos y que Vox les defenderá. Se demuestra una vez más que ese bipartidismo lleva demasiados años anquilosado y que por desgracia no estaban realmente preocupados por las necesidades de los españoles, sino estaban preocupados solo por sus intereses propios.
Garriga també ha criticat Twitter per censurar l'opinió de molts espanyols i per tenir la vara de mesurar per dir qui és o què és incitar l'odi i què no.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment pels esports. El Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar aquest matí la nova Creu Alta al desplaçament d'aquest diumenge a Gran Canària, un partit per al qual Antonio Hidalgo recuperarà el carriler esquerrà Pierre Cornu sancionat contra Logroñés.
Després de la sessió, qui ha comparegut en roda de premsa és un dels jugadors que ocupa el lateral oposat, Òscar Rubio. Tot i reconèixer que no agrada del tot acumular tants empats, el lleidatà ha recordat que està encetant amb més bon peu la segona volta que no pas la primera.
Jo també me miro com van començar la primera volta, que vam estar 5 primers partits sense puntuar i ara portem 2 i portem 2 punts. No? Al final és com ho vulguis mirar. Jo crec que l'equip està en línia ascendent i jo crec que arribaran les victòries jugant així.
Però alhora, la nova Creu Alta se li segueix resistint al Sabadell. Lluny del temple és on l'equip està esgarrapant més punts i per Òscar Rubió hi ha una explicació a aquest fet.
També els equips quan juguen fora de casa pues igual se tanquen més, no? I no proposen tant, no? Ja ens va passar l'altre dia amb el Logroñés, que ens va igualar el sistema i van jugar que no passessin gaires coses, no? I això pues te complica el nostre estil de joc, no? I potser quan juguem fora de casa com l'equip local pues proposa més, pues potser ens costa una mica menys portar a terme el nostre joc.
El gallec Javier Iglesias Villanueva dirigirà l'enfrontament entre les Palmes i el Centre d'Esports. Amb ell, el Sabadell mai ha guanyat ni marcat en les tres precedents anteriors. Al Sala Bar hi haurà Saúl Ais Reig. El xiulet inicial, recordem, diumenge a 8:45 del vespre.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Arriba l'hora de la veritat per l'Astralpool Natació Sabadell femení. Les de David Palma s'estrenen demà a l'Eurolliga femenina de waterpolo a Verona, buscant l'accés als quarts de final de la competició.
Una edició un pèl accidentada, ja que el grup havia de tenir lloc inicialment a Berlín, però amb la renúncia de l'Spandau, alemany, la lligueta s'ha reubicat al nord d'Itàlia. En qualsevol cas, l'Eurolliga segueix buscant nou campió després de cancel·lar-se l'edició de 2020. És a dir, que el regnat de l'Astralpool dura ja 22 mesos. A aquesta etiqueta de vigent campió fa referència al tècnic David de Palma.
Nosaltres anem com a campions i ja sabeu que no ens fa por portar el títol aquest d'equip favorit o equip campió i sortirem amb l'aigua amb aquesta mentalitat. O sigui, hem patit aquí molts canvis, penso que hem reforçat molt bé l'equip, hem buscat jugadors amb aquest perfil de campiona, jugadores amb un bagatge internacional molt important i que ens ha de donar aquest plus per aquesta competició.
Del grup de l'Astralpool, format per només 3 equips, 2 passaran als quarts de final. L'estrena serà demà contra el Donetsk-Varos hongarès, mentre que el segon i últim partit tindrà lloc dissabte contra el Bully Akmenik grec. 2 clàssics europeus i amb rivals d'aquesta entitat. La jugadora Marti Konik no veu favoritismes.
Favoritos, yo no sé. Sí, maybe, but Donetsk-Varos es un club muy grande también y Bully Akmenik también, so... El pool és com tres favorites.
Demà a les 4 tindrà lloc el partit contra les hongareses, dissabte a la mateixa hora, el duel davant les gregues.
Més qüestions. En format més breu, les mesures anunciades avui per Salut permetran la represa d'algunes competicions.
Concretament, aquelles que puguin donar dret a ascendir a les lligues estatals. El secretari de la Federació Catalana de Futbol, Oriol Camacho, ha confirmat quines categories es podran tornar a posar en marxa.
Actualment, en aquesta primera etapa, es podran reprendre aquelles competicions limítrofs amb les estatals, és a dir, primera catalana, juvenil preferent, preferent femení, i pel que fa a la disciplina futbol sala, divisió d'honor, tant sènior masculí, sènior femení, com juvenil.
Aquí a la ciutat, doncs, haurien de reprendre la competició el Sabadell Nord de primera catalana, el Sabadell femení a preferent, o el futbol sala Sabadell femení de divisió d'honor, entre d'altres. En altres esports també haurien de fer-ho clubs com el bàsquet Pia i el natació Sabadell de Copa Catalunya.
A la Lliga Nacional Juvenil de Futbol, el Mercantil visita l'equip que té just per sobre la taula, la Fundació Esportiva Gramenet.
Després d'estrenar-se amb un empat contra l'Espanyol B, el tècnic Dani López buscarà el triomf contra un rival directe per la salvació.
Al final hem de guanyar tots els partits que puguem i com a mínim puntuar. Com a mínim anar a Gramenet i treure com a mínim un punt. Però bueno, jo soc optimista i hem d'anar a guanyar.
Diumenge a 12:45 començarà aquest Fundació Esportiva Grama Mercantil de la Lliga Nacional.
I a la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell rep el pavelló del Nord al Mataró en el duel de co-líders del subgrup 3B.
Empatats amb 27 punts, els nedadors es veuran les cares amb un equip que ho ha guanyat tot des del partit de la primera volta. Ho recorda el jugador Pepe Font.
Ells porten, sí, una volta sencera crec que guanyant i aviam, ells tenen molt bon equip, tenen un entrenador molt bo també, juguen molt bé en equip, sobretot. No tenen allò individualitats que sobremarquen dels altres, però és que el que juguen també en equip fan que guanyin els partits també amb la ratxa que porten ara mateix.
I a l'altre subgrup, l'Escola Pia visita el primer classificat, el Bellesport l'Hospitalet, amb la intenció d'allargar l'actual bona ratxa de resultats.
Els escolapis s'han enfilat fins al tercer lloc, però recordem que només accedeixen a la segona fase per pujar els 4 primers, i ara mateix tot està molt condensat. Dissabte a les 6 arrencarà aquest Bellesport, l'Hospitalet Pia. A 7:45 ho farà el Natació Sabadell Mataró.
Menys d'un minut per 7:45. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 4 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.